Són les 10 de la nit.
Espurnes, un tast diari de poesia, amb Carme Catà i Eduard Soler.
De Carme Catà, Cant de Nadal. Totes les presses atura sobre el paisatge de neu i tasta aquesta nit pura a dins del somni més breu. Allunya tot l'egoisme davant l'estrella de plata, llum de l'etern simbolisme, foc viu de l'Anunciata. No siguis indiferent al dolç cant d'una Nadala que porta el goig més plaent que la nit santa ens regala. Ha nascut el fill de Déu, fon la por de dintre teu.
Espurnes, un tast diari de poesia, amb Carme Catà i Eduard Soler.
Ràdio Estel.
Cada dia, a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius, una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit, a Ràdio Estel. Aquest Nadal, fes Sagrada Família. El 19, 20 i 21 de desembre, de 6 de la tarda a 8 del vespre, vine a veure de prop l'escena del naixement del nen Jesús que hi ha a la façana. Activitat gratuïta. Més informació al web sagradafamilia.org.
Temps de diàleg, un espai de saviesa on desvetllem i ens apropem a les diverses tradicions religioses presents a casa nostra. Sota la direcció del grup de treball estable de les religions.
Bona nit i benvinguts a Temps de diàleg, el programa de Ràdio Estel que descobreix i aprofundeix en la diversitat religiosa de casa nostra. Avui parlarem sobre el diàleg entre fes i cultures amb el doctor i professor universitari Ignasi Boada i amb el president de la Fundació Joan Maragall, Josep Maria Carbonell. Coneixerem tres noves paraules del nostre vocabulari interreligiós, la vida de John Wesley, reconegut pastor i teòleg protestant, i tot això, com sempre, acompanyat de música escollida pels nostres convidats. Us parla Juan Pablo Torrents, acompanyat de Jordi Carretero a les vies de so. Comencem amb la primera paraula del vocabulari interreligiós.
Temps de diàleg, lèxic propi que ens apropa a les religions.
Brit Milà, judaïsme. Significa circumcisió. És un senyal de l'aliança del poble jueu amb Déu. Es remunta a l'època d'Abraham. Actualment es revisa sota un estricte rigor mèdic.
Temps de diàleg, amb el suport de la Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya.
L'Ignasi Boada és doctor en filosofia i llicenciat en ciències polítiques. Ha estudiat a la Universitat Autònoma de Barcelona, a la Universitat de Freiburg i a la Universitat d'Erlangen-Nuremberg. Actualment és professor de les facultats de Ciència de la Comunicació i de la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull. En Josep Maria Carbonell és doctor en Comunicació per la Universitat Ramon Llull, llicenciat en Filosofia i Lletres per la Universitat Autònoma de Barcelona i, a més, és degà de la Facultat de Comunicació Blanquerna de la també Universitat Ramon Llull des del 2011, on exerceix de professor des del 1996. Bé, benvinguts, doctor Boada, doctor Carbonell, i gràcies per estar aquí a Temps de Diàleg.
Gràcies a vosaltres. Gràcies.
Gràcies per invitar-nos.
Bé, per començar aquest temps de diàleg, parlant de diàleg entre fes i cultures, com podríem definir què és fe i què és cultura en termes generals? Qui vol començar?
No sé. Com que és un tema tan ampli, em sembla que no l'acabaríem. De manera que, si us sembla, ja començo jo. Bé, d'entrada, a mi em sembla que la fe, tant la fe com la cultura, són dues, per dir-ho així, constants humanes. Des que l'home és home, tenim constància que genera elements culturals i a la vegada també tenim mostres del fet que l'home viu obert a una dimensió que no és tangible, que no és perfectament comprensible, acotable en l'àmbit de l'espai i del temps, sinó que està obert a una dimensió que és, diguem-ne, diferent, no? Dit això, és només constatar un fet. Definir el que és un i què és l'altre realment és un tema que acadèmicament, per exemple, és d'un llarguíssim recorregut, com definir la paraula fe. Jo voldria destacar només un aspecte, sense voler definir-ho, perquè ja dic que és un tema tan ampli que seria molt difícil d'acotar, però almenys un aspecte que ajuda a definir-lo és que la fe no és una actitud irracional. Normalment es tendeix a pensar, o almenys hi ha certes mentalitats que conceben la idea que la fe és una actitud irracional. Jo diria que és una actitud que no és ni racional ni irracional. No és una actitud que quedi acotada davant d'aquestes dues possibilitats que són possibilitats lògiques. Jo diria que la fe és prèvia a la racionalitat, prèvia a la irracionalitat, que la fe pot fer incursions en l'àmbit de la raó i també la fe pot donar peu a actituds molt irracionals, molt destructives des del punt de vista cultural. Es pot ser, per tant, una fe que sigui una fe dialogant, oberta, constructiva amb la cultura, o bé una fe que tingui components fortament destructius i anticulturals, jo diria. Per tant, ja dic, no és que defineixi, però en tot cas sí que és, destaco un primer element que em sembla que podria ser reconegut.
Jo comparteixo amb l'Ignasi que en 5 minuts és molt difícil definir aquests dos conceptes. Amb tot, quan se'm demana una definició de cultura, dic la meva, i és la meva i provisional, i per ser canviada o discutida. Jo a vegades penso que la cultura és aquella acumulació, de tot allò que els humans hem cultivat des de la nostra consciència de ser humans. I en aquest procés d'acumulació hi ha coses que han quedat a banda, aspectes que han quedat com nuclears del que forma els valors culturals d'una societat. Per tant, la cultura és aquell conjunt de valors, idees, ideologies, costums, cànons que hem anat aixecant en la nostra comprensió de la realitat. Què és la fe? Les fes, com tu deies, les fes, és sobretot una creença que no una certesa, una creença que no és quelcom de tan racional, de comprendre sobretot el que és el món, la vida humana, el futur. És essencialment una comprensió sobre el que som, el d'on venim, el que esperem. Jo crec que la diferència fonamental és que, com deia molt bé l'Ignasi, la creença ni és racional ni és irracional. La creença és un relat, és una interpretació que fem els humans o que hem rebut els humans. Jo més aviat soc dels que crec que les fes o la fe és quelcom que se'ns és donat i que ens permet comprendre o intuir comprendre el que som i cap on anem.
I actualment, quin paper juga la fe en la cultura nostra?
Depèn molt, com tu has parlat molt bé que tu volies parlar de fes i cultura, jo et diria que depèn molt del món. Per molts musulmans en països àrabs i no àrabs, penso en Indonèsia, Pakistan, la seva fe és ordenadora de la seva vida en el seu conjunt. Perquè, com saps molt bé, l'islam és una religió que tendeix a ordenar amb uns paràmetres molt clars la vida de cada un dels seus membres. Formen una uma, una comunitat, i aquesta comunitat els nodreix a partir dels cinc camins que ells han de seguir. En altres països, penso en el budisme o l'hinduisme, depèn de quins països, les fes són creences que també ordenen els valors fonamentals de les seves comunitats. En el món catòlic, depèn. Hi ha països o hi ha persones en el que la fe és el centre de la seva vida i en d'altres que no.
Us volia preguntar si en societats plurals aquests dos conceptes de fe i de cultura estan, entre cometes, obligats a entendre's, i si no ho fan, quines conseqüències pot tenir? Ignasi?
Bé, en primer lloc, també coincideixo plenament en el fet que hi ha una relació molt profunda entre cultura i fe, si n'hi volem dir així d'una manera general, o entre religió i cultura. Jo m'agradaria destacar aquella idea del poeta anglès Eliot, que deia que la cultura és la religió encarnada. Si això, aquesta definició, ens pot ajudar a entendre alguns elements de la societat secularitzada avui en dia, certament és problemàtic, però com a mesura general per comprendre la història de la humanitat em sembla una definició bastant ajustada. La cultura és la religió encarnada. Bé, què passa quan hi ha una multiplicitat de religions o una multiplicitat de fes o de sistemes de creences en un mateix espai, en un mateix temps, en una mateixa societat? Estem obligats a entendre'ns? Home, podríem no entendre'ns. I, de fet, hi ha nombrosos escenaris en els quals aquesta harmonia entre les diverses religions i, per tant, les diverses cultures que conviuen en una societat es viuen d'una manera molt problemàtica. La fragmentació, per dir-ho així, entre cultura i religió crec que és una possibilitat oberta gairebé sempre. De fet, per exemple, Antígona, de Sòfocles, posa en relleu ja la possibilitat que hi hagi un món moral que contradigui el món jurídic, un món ètic que contradigui el món polític, o una interioritat religiosa que contradigui una societat. Aquí estem davant de la possibilitat d'una tragèdia. Jo crec que aquesta possibilitat de falta de comprensió entre el món de la religió i el món de la cultura és oberta, la possibilitat d'una tragèdia queda sempre oberta i que certament és una responsabilitat enorme la que tenim de fer possible que la relació entre cultura i religió, entre política i fe, sigui una relació, evidentment, molt més constructiva, molt més harmònica, molt més pacífica. Crec que la principal responsabilitat que tenim és fer tot el que estigui a les nostres mans per tal de preservar un valor que em sembla que és compartit per tothom amb independència de la religió, de la laïcitat, de la convicció política, etcètera, que és la pau social.
Josep Maria.
Estic plenament d'acord amb el que diu l'Ignasi. Jo voldria només afegir que aquesta pregunta és cada vegada més pertinent perquè anem cap a societats plurireligioses. Sobretot en determinades àrees del món que, com a conseqüència dels moviments migratoris, jo estava llegint que estem en l'etapa de la humanitat on hi ha més moviments migratoris. Es calculava que més de 200 milions de persones en els últims anys han migrat d'un lloc a un altre, cosa que ha comportat que estem cada vegada més en societats doncs que ja no formen una comunitat en el que una religió assentava els seus valors principals. Bé, aquest és un tema d'una gran importància. Penso avui en dia a Gran Bretanya i França, on hi ha una notable població musulmana, entre els 5 i els 7 milions a França, però també penso a Catalunya. A l'última enquesta publicada per la Generalitat donava que a Catalunya tenim 700.000 musulmans, que és una xifra que s'ha produït en menys de 15 anys. No sé si fa 15 anys teníem 50.000 o 80.000 musulmans, avui hem passat a 700.000. Cosa que fa que avui en dia la població musulmana sigui ja un 10% de la catalana, que és una data major. És una xifra important. Això vol dir que hem de bastir una societat en el que el fenomen, l'experiència religiosa ja no és l'experiència d'una religió. Tot i que, per exemple, a Catalunya, com a França, la catòlica és la religió majoritària notablement, notablement. Però ja és diferent. Aleshores, davant d'aquesta situació és quan hem d'anar pensant quins són els models de relació entre l'administració, entre la societat i les diferents comunitats religioses. Al meu entendre, jo crec que aquest model hauria d'assegurar alguns valors. El primer, que cada comunitat tingui la plena llibertat de culte i de celebració de la seva religió. L'Estat ha de garantir aquesta plena llibertat. Segona condició, aquesta llibertat religiosa ha de ser compatible també amb els valors constitucionals establerts en determinats països. La Constitució o l'Estatut d'Autonomia són normalment constitucions que s'han fet després d'un referèndum i que representa el pacte establert entre els habitants d'aquell territori. Aquesta pràctica religiosa ha de ser respectuosa amb els valors d'aquella comunitat. I tercer, jo crec que l'administració pública, els poders públics, han de ser capaços de mantenir amb les confessions religioses una actitud de cooperació. No només de respecte, no només de plena llibertat, sinó també de cooperació. Mm-hmm.
Bé, fem una pausa per escoltar la segona paraula del vocabulari interreligiós del programa d'avui i la primera peça musical del programa.
Temps de diàleg. Temps entre religions. Temps de diàleg. Lèxic propi que ens apropa a les religions.
Diaca, cristianisme. Prové del grec diàkonos i del llatí diaconus, que significa servidor. A l'Església Catòlica, el diaca és un home que ha rebut el primer grau del sagrament de l'ordre sacerdotal. Els diaques no reben el sacerdoci ministerial, tot i pertanyen a l'ordre sagrat. La seva missió és col·laborar amb el presbiteri diocesà, per tant, és un ministre eclesiàstic que forma part del clergat, al costat del bisbe i del sacerdot.
Temps de diàleg amb Juan Pablo Torrents.
Pace linga gloriosi, corporis mysterium, sanguinis que preciosi, que mundi precium, fructus ventris generosi, rex effudi. Kyrie.
Temps de diàleg, on descobrir espais de saviesa entre religions.
Bé, seguim aquí a Temps de diàleg amb el Josep Maria Carbonell i l'Ignasi Boada parlant del diàleg entre fes i cultures. Us volia preguntar, com s'estableix i quines condicions són necessàries perquè existeixi un diàleg? Hi ha diferents tipus de diàleg?
En primer lloc, perquè hi hagi un diàleg, ha d'haver-hi una predisposició de les 2, 3, 4 unitats que volen un diàleg. En el marc de la Constitució espanyola s'estableix que hi haurà un diàleg entre l'Estat i les diferents confessions religioses, i en especial la catòlica, atès la seva presència social. Aquest és un model d'estat aconfessional, perquè no reconeix una única ni cap religió, però sí que estableix un marc de cooperació. Per mi, aquest és un model excel·lent, perquè des de la perspectiva de la Constitució i del marc referencial permet aquesta cooperació entre l'Estat i les diferents confessions religioses. Hi ha altres models que no ho estableixen. Per exemple, el model laic francès diu que respecta les religions, però que l'Estat es situarà de manera neutral i extern. Hi ha altres models, com l'americà, que estableix plena llibertat de culte, absoluta llibertat de culte i total separació. Hi ha altres models, els confessionals, com era Espanya abans durant la dictadura, que són que hi ha religions oficials de l'Estat. Una mica com passa a Gran Bretanya, que la reina d'Anglaterra és la cap de l'Església anglicana. Bé, en funció d'aquests models constitucionals es produeixen els models de diàleg amb les confessions religioses. Al meu entendre, per mi, el model positiu és el model de la aconfessionalitat cooperativa. Vol dir que l'Estat entén la importància de les confessions religioses en la societat i estableix mecanismes de col·laboració i diàleg. O un model que ara està anant a França, que és el de la laïcitat positiva.
Què vol dir això de la laïcitat
positiva? És un concepte que encara no hi ha una única definició, però que en el seu conjunt vindria a dir que l'Estat és un Estat que no està casat amb cap religió i que, però, reconeix el seu paper positiu. La laïcitat positiva seria un Estat independent de les religions, que les reconeix, però que no s'identifica en cap, però que estableix relacions de cooperació. De fet, cada cop més, l'estat aconfessional i la laïcitat positiva està convertint-se en quelcom molt similar. S'ha fet aquesta definició de positiva per marcar una separació entre la laïcitat històrica, que més aviat volia dir una laïcitat negativa, i la positiva, que és una laïcitat que fa que l'Estat no sigui només neutral, sinó que estableixi un marc de cooperació amb les confessions religioses.
Mm-hmm. Ignasi?
Sí, jo estic molt d'acord amb la idea general que el diàleg és molt difícil que hi hagi un diàleg, diguem-ne, incondicional, sense condicions prèvies. I això normalment no es diu tant per excloure de forma arbitrària algú del diàleg, sinó per delimitar alguns mínims que són necessaris per poder respectar el nom del diàleg. El diàleg també s'ha de distingir del debat. Jo diria que el debat té per finalitat mostrar qui té raó, per dir-ho així. En un debat veiem una confrontació de parers en la qual la retòrica té una importància notable, i té importància per posar en relleu que un argument és més sòlid, més congruent, més potent que un altre. Bé, en un diàleg jo crec que estem en un altre entorn. El diàleg no existeix tant per veure qui té raó, per veure quina és la posició que ha de prevaldre en relació a les altres, sinó per establir mecanismes de comprensió mútua, de col·laboració mútua, molt en la línia del que apuntava en Josep Maria Carbonell, aquesta aconfessionalitat cooperativa. La finalitat és cooperar amb persones que no compartim necessàriament el seu punt de vista, però que tolerem i veiem com un enriquiment aquesta pluralitat de punts de vista. Jo diria que el diàleg es situaria en, entre dos extrems, que històricament doncs, han tingut un recorregut important, entre una posició teocràtica en la qual doncs, la religió es menja pràcticament l'autonomia del món cultural, l'autonomia del món polític, l'autonomia del món moral, etc etc. Aquest seria un extrem en el qual, evidentment, el diàleg no seria possible, com tampoc seria possible un altre extrem, que és quan l'Estat, per dir-ho així, declara la guerra a la religió. Tenim en el segle XX doncs, exemples prou evidents, no?, d'això, amb la Rússia soviètica, etc etc. Bé, el diàleg requeriria, en primer lloc, el reconeixement del dret que té tant l'Estat com la religió d'existir, el reconeixement que tenen l'obligació de col·laborar, el reconeixement que els dos poden aportar elements importants en el funcionament social, els dos tenen una responsabilitat en aquell valor que abans he esmentat i que em sembla que convé destacar una i altra vegada, és la responsabilitat respecte de la pau social. El diàleg implica també, crec jo, un cert reconeixement de la igualtat. És a dir, és difícil d'entrar en diàleg amb algú que considera que la seva funció és superior a la de l'altre. En aquest sentit, jo discutiria la possibilitat que l'Estat es pogués considerar neutral, mentre que la religió es pogués considerar l'expressió d'una parcialitat o d'un punt de vista més acotat o d'alguna cosa que donés entenent que té un rang inferior en relació a l'Estat. Aquesta neutralitat que històricament s'ha reivindicat, per exemple, com a resultat de la Revolució Francesa, és comprensible per motius històrics, però no sé si és sostenible en un marc en el qual el que es vol privilegiar és una actitud de diàleg. Jo crec que la col·laboració, efectivament, com destacava fa un moment en Josep Maria Carbonell, ha de ser doncs, el valor que ha de guiar justament aquest contacte entre Estat, religió i entre religions entre elles.
Si em permets, volia afegir una cosa. El diàleg és un diàleg que es fa en diferents nivells. No és només un diàleg que es fa per dalt, entre les confessions i els seus líders i l'Estat i la seva cúpula, sinó que em sembla que és indispensable el que seria un diàleg a la base, de carrer, de barri, entre entitats, que és tan o més important que el diàleg més institucional. Ara jo penso, per exemple, al Raval, on tinc la facultat, que la setmana vinent hi ha una celebració del Nadal interreligiosa i que ho convoquen les diferents confessions religioses i van a una parròquia... De...
És el primer cop que es fa, això?
Jo crec que és el segon cop.
El segon.
El segon cop.
La segona edició.
Bé, això jo crec que és una experiència concreta de treball a la base que és molt valuosa. O diverses iniciatives que coneixem en moltes àrees que es fan a Catalunya d'aquesta cooperació religiosa entre religions, o també moltes relacions que hi ha entre ajuntaments, per exemple, i associacions religioses. No? Jo crec que el diàleg ha de ser un diàleg institucional, però també ha de ser un diàleg molt a la base. Mm-hmm.
I parlant de casa nostra aquí a Catalunya, la nostra cultura estableix un diàleg diferent segons la religió? Per exemple, es pot parlar d'un islam català o d'un budisme català?
Mira, jo et diré una cosa que em vaig quedar molt impressionat. Fa uns mesos va venir a la Fundació Maragall un sacerdot francès que era el delegat de la diòcesi de Lió de relació amb l'islam. I ens va fer una sessió molt interessant sobre l'islam a França. I recordo que ens deia com la majoria de les diferents associacions islàmiques de França són en motiu de l'islam d'origen. Tens l'associació de l'islam de Marroc, l'associació de l'islam d'Algèria, l'associació de Tunísia, Pakistan, etc. I em va fer pensar molt. em va fer pensar molt, em va fer pensar... del Marroc, porten dos segles, un segle i mig a França, i mantenen la unitat per l'islam d'origen. Vaig pensar, no sé, potser sí que algun dia hi haurà una associació de l'islam de França, però encara no el veig. A Catalunya, doncs no ho sé. Ara per ara, la confessió de l'islam està vinculada molt a les seves zones fundacionals, als seus països, que moltes vegades són els que envien els seus líders religiosos, no? El budisme, tu, Ignasi, en saps més que jo, de l'islam de budisme, però crec que també passa una cosa similar.
Bé, en el cas del budisme, si jo no vaig errat, a diferència de l'islam, la comunitat musulmana aquí a Catalunya s'alimenta o està composada bàsicament de persones que provenen originàriament de països on se'ls ha educat, on han rebut l'educació pròpia de l'islam i aleshores la transmeten aquí als seus fills i viuen d'acord amb aquests principis, només que en un territori diferent. El cas del budisme és diferent. Aquí hi ha una recepció molt important de la població autòctona en relació al budisme. Així veuríem que aquí a Catalunya hi ha persones autòctones, d'origen català o d'origen, diguem-ne, de la península, i que, per motius que també són comprensibles, per motius culturals, per motius d'època, veuen en el budisme una opció que els ofereix diverses possibilitats de pràctica religiosa. Jo crec que és més fàcil que hi hagi, no tant un budisme català, però potser un budisme occidental, que no pas un islam català o islam occidental. És a dir, el lligam ètnic, el lligam cultural en un país d'origen allunyat en el del nostre, en el cas del budisme jo crec que és molt diferent, no existeix tant. Per exemple, als Estats Units, a la costa del Pacífic, hi ha una presència molt important de comunitats budistes i de persones que practiquen el ioga i realment se senten adherides a la tradició budista, i així també en el cas d'Alemanya, de Suïssa, aquí a Catalunya també en menor grau, però jo faria aquesta distinció, que en el cas del budisme, no crec que el budisme sigui aquí a Catalunya una mostra de la cultura dels països d'origen. Jo crec que seria una diferència important.
Bé, doncs fem una nova pausa per apropar-nos a la vida de John Wesley, reconegut pastor i teòleg protestant, i per escoltar la segona música del nostre programa.
Temps de diàleg. Un espai del GTR, grup de treball estable de les religions. Temps de diàleg. Personatges de totes les religions que ens han deixat petjada. John Wesley, protestantisme. John Wesley va néixer el juny de 1703 a Lincolnshire, Anglaterra, i va morir el març de 1791. Va ser un reconegut pastor i teòleg d'origen anglicà que amb el pas dels anys es va convertir en el promotor de l'Església Metodista. La figura de John Wesley és fonamental per entendre moltes de les realitats evangèliques actuals. Wesley i els seus seguidors van ser els primers a fer grans campanyes evangèliques parlant de la necessitat d'una trobada personal amb Jesús, el que coneixen com a nou naixement. El jove Wesley va ser el 15è fill d'un pastor anglicà anomenat Samuel. Susanna, la mare de Wesley, es va esforçar per educar i cristianitzar la seva extensa família. A Oxford, com a totes les universitats angleses, els seus estudiants s'apleguen en clubs. Joan Wesley va impulsar la creació d'un club cristià que va anomenar Club Sant, i diversos joves es van unir a ell. Aquests joves van esdevenir, posteriorment, els principals dirigents i pastors de l'Església Metodista. Wesley va portar un estil de vida cristiana amb el que volia agradar a Déu. Aquesta recerca de Déu el va portar un dia a escoltar una senzilla predicació on va entendre que la salvació és mitjançant la fe. Aquest encontre personal amb Déu va transformar la seva predicació de tal manera que les diverses parròquies anglicanes on predicava li van tancar la porta. Davant d'aquesta situació, Joan Wesley va començar a predicar a l'aire lliure. Degut als milers de persones que l'escoltaven i el seguien, Joan Wesley els va agrupar en diverses associacions que van ser l'origen del que avui coneixem com Església Metodista. El metodisme promou un encontre personal amb Déu com a inici de la nostra vida cristiana. La vida cristiana s'ha de viure en comunitat com a expressió del seguiment a Jesús.
El metodisme ha d'emfatitzar tant la santedat personal com la santedat social, com a resposta del compromís de fe cristiana amb els menys desfavorits.
Temps de diàleg. Un temps per descobrir la diversitat religiosa de casa nostra. Temps de diàleg, un espai del grup de treball estable de les religions.
Bé, i seguim aquí a Temps de diàleg amb el Josep Maria Carbonell i l'Ignasi Boada parlant del diàleg entre les fes i les cultures. Més preguntes. Us volia comentar el següent. Quan es comença a parlar de que cal un diàleg entre religió i cultura? La Fundació Joan Maragall va ser la primera entitat a Catalunya a treballar aquests aspectes, Josep Maria?
No. Hi ha hagut altres entitats que han treballat abans que nosaltres. Penso en el Centre Francesc Ximenis, però penso en altres institucions. Penso en Montserrat. Montserrat ha estat un centre de diàleg amb el món de la cultura durant el segle XX, un centre molt potent. Jo crec que aquesta preocupació del diàleg de la fe amb la cultura és quelcom que l'Església ha portat durant bastants segles, però que canvia la fórmula operant des del Concili Vaticà II. Des del moment que l'Església reconeix l'autonomia del món, que en part implica renunciar definitivament en un model més teocèntric d'organització de la societat, a partir d'aquest moment jo crec que Catalunya abraça amb molt entusiasme el Concili i una part important de les seves institucions intenten dur a terme aquesta abraçada al món, aquesta actitud de diàleg al món. A Catalunya jo insistiria molt al paper de Montserrat, que ha tingut un paper molt notable. Insistiria a la feina que va fer el Centre Francesc Ximenis, que ara ja no existeix. I és cert, que des de fa 25 anys, la Fundació Joan Maragall, que va ser creada pel cardenal Jovany, ha tingut un paper, crec, important en aquest procés de diàleg.
Mm-hmm. Com a fundació, en quins aspectes se centra la fundació i aquest treball té un impacte social?
Mira, nosaltres ens centrem essencialment en tres prioritats. El que anomenem creació de relat, és a dir, fer un esforç per interpretar els signes del món i del món cultural des d'una perspectiva cristiana. I això ho fem cada 15 dies en un reunió del patronat on intentem analitzar el que està vivint la societat, fer una mica de relat, primera. Segona activitat és la d'organització de seminaris, simpòsiums, etc., amb el món de Catalunya, en el que intentem fer concretament aquest diàleg. Amb la Pompeu Fabra portem 15 anys d'uns simpòsiums molt interessants a l'Aula Provença, amb la Universitat de Barcelona un cicle sobre història, amb la Ramon Llull, amb institucions de la societat civil per reflexionar conjuntament aquests temes. Intentem ser el canalitzador d'aquesta relació. I en tercer lloc, una tasca que fem amb molta intensitat, que és la tasca de difusió. Nosaltres editem els quaderns de la Fundació, els llibres de fe i cultura, i des de fa 6 anys la revista Qüestions de vida cristiana, que ens permet això que comentaves abans de l'impacte social. Creiem que aquesta no és una feina que quedi tancada en el patronat, sinó que tingui una projecció al conjunt de la nostra societat.
Mm. Ignasi, tradició religiosa, cultura religiosa, pràctica religiosa, són el mateix? Com interaccionen?
Bé, aquestes preguntes, diguem-ne, és difícil de respondre.
Complexes.
Tradició religiosa, cultura religiosa, pràctica, no són el mateix. No són el mateix, però tampoc són completament diferents. És a dir, és molt difícil que hi hagi una tradició religiosa sense que hi hagi pràctica religiosa, és molt difícil que hi hagi una pràctica religiosa sense una cultura religiosa, i tanmateix, el nostre món modern, especialment el món modern occidental, ha posat en relleu, crec jo, que no podem parlar sense més ni més d'una mera identitat entre tradició, cultura i pràctica. Hi ha persones que es consideren catòliques no practicants, per exemple. Hi ha persones que es consideren de cultura cristiana, però en canvi són atees o són agnòstiques. Hi ha persones que admeten que en el seu sistema d'evidències culturals hi ha la presència de la tradició cristiana, ha estat un element molt important d'estructuració, de construcció de la seva mentalitat, i tanmateix no participen, per exemple, de cap església o no es mostren partidaris de cap confessió en especial. Per tant, en aquest moment jo crec que ens trobem en allò que a vegades es diu en una mena d'ambient postmodern, en el que les paraules deixen de tenir un sentit molt fix, un sentit, diguem-ne, fàcilment reconeixible, com sembla que abans tenien un sentit més consolidat, no? De totes maneres, com ja dic, jo crec que en el cas, per exemple, d'Europa, en el cas més precisament de Catalunya, home, l'existència de 2.000 anys de tradició, o de 1.700 o 1.800 anys de tradició cristiana, és que ho impregna tot, ho impregna pràcticament tot. Com deia Mircea Eliade, que bona part dels continguts religiosos de les persones que formen part avui en dia de la cultura europea són continguts que són inconscients. És a dir, inconscientment, moltes vegades, nosaltres participem de components propis de la tradició religiosa. I una de les maneres, crec jo, més eficaces per comprendre quins són aquests elements que sovint són inconscients en nosaltres és el viatjar. Quan un europeu que es considera agnòstic o que no té massa, diguem-ne, vinculació amb el món religiós, emprèn un viatge en el món àrab, per exemple, o se'n va a la Índia, o se'n va al Japó, o se'n va a altres regions del món en què la relació entre cultura i religió, o entre tradició religiosa i cultura religiosa, es viu d'una altra manera, aleshores és fàcilment es pren consciència del fet que en nosaltres hi ha elements propis de la tradició religiosa que ens han marcat extraordinàriament. Si us sembla, us posaré un exemple, i és un viatge a la Índia ens permet comprendre amb molta facilitat el que significa pertànyer a una cultura abrahàmica, o una cultura que té en l'inici del seu llibre sagrat el mite d'Adam i Eva, és a dir, el fet que tots provenim del mateix pare. Un se n'adona de la importància que ha tingut això en la nostra tradició quan entra en contacte amb una tradició en la qual es parla del Purusha, és a dir, que les persones provenen de diversos orígens i que en funció d'això queden identificades ontològicament. Bé, per tant, certament, jo crec que una de les maneres més eficaces de comprendre quins són les relacions entre tradició, cultura, pràctica, en aquest moment jo crec que és, entre altres coses, no només educar-se en el diàleg interreligiós, sinó també, crec jo, el viatjar és un element importantíssim.
Ens trobem que hi ha jueus de cultura religiosa que no practiquen, o catòlics que es defineixen de cultura catòlica però no són practicants. Això és conseqüència de la secularització d'Europa?
Pel que fa relació amb els jueus, és molt complicat, perquè els jueus són alhora una religió i un poble. I, per tant, poden no ser practicants i identificar-se molt amb la seva condició de membres d'una comunitat històrica, si podem dir aquesta expressió. No? Sens dubte, però, el judaïsme, que l'altre dia en deien que em sembla que són entre 14 i 16 milions arreu del món, pensem que és una minoria petitíssima, 14-16 milions de persones en el món, i veiem també la seva gran incidència en el món. Doncs bé, em comentaven que als Estats Units i Europa també estan vivint el fenomen de la secularització. I, per tant, em deien, no sabem si són 14 o 16 o 17, perquè hi ha 3 o 4 milions de jueus doncs, que viuen amb molta força la secularització. I ja no sabem si els podem posar dintre del que seria el poble jueu. Sens dubte, la secularització ha estat un fenomen especialment important a Europa. Europa, ja no tenim temps d'explicar una mica les causes, hauríem d'anar a la guerra dels 30 anys, jo crec, com un primer raó important per entendre la secularització i aquests processos. Però, sens dubte, la secularització ha estat un fenomen que ha motivat, entre altres coses, la descreença, que no és el mateix. Perquè la secularització, jo crec, que ha produït aspectes positius a la religió. Però, sens dubte, i especialment a Europa, ha produït quelcom que al meu entendre és negatiu, que és aquesta descreença. Una descreença que ha portat allò que diu el papa Benet, que molts europeus, o que Europa com a continent, hagi girat l'esquena a Déu.
Des de les administracions públiques són conscients i potencien el diàleg entre cultura i fe? Ho veieu així o no, Ignasi?
Home, em sembla que és, em sembla que són conscients, gradualment conscients, de la importància que té, de la importància enorme que té la situació religiosa en el nostre país. A veure, és un tema d'una importància social, d'una importància cultural tan extraordinària que constituiria una irresponsabilitat considerable el fet que l'administració ignorés aquesta dimensió o ignorés aquesta qüestió, que és capaç de mobilitzar recursos, mobilitzar persones, comunitats, i mobilitzar-les d'una manera molt enèrgica. No? Per tant, és obvi que les administracions públiques són i han de ser segurament encara més conscients de l'ambigüitat de la religió. Jo diria de l'ambigüitat de la religió en el sentit que la religió és capaç del millor i també històricament la religió ha donat peu a pensar que és el capaç del pitjor. La religió té un potencial també de fanatització. La religió té una capacitat d'acostar-se a la violència que a vegades això fa feredat. La religió té una capacitat d'anul·lar l'autocrítica de les persones d'una manera que és molt perillós. La religió és capaç d'això, però també és capaç de tot el contrari. La religió és un element d'alliberament, és un element de contribució a la pau, és un moment de permet l'autocrítica de les persones, donar un sentit a la transcendència, ordenar el sentit de la transcendència humana, donar un sentit a la pròpia existència, etc, etc, etc. Per tant, l'administració, òbviament, ha de ser conscient d'aquest caràcter ambigu de la religió i, òbviament, col·laborar a que aquells elements que són més pròxims a... o que la religió pot contribuir d'una manera molt positiva a la construcció d'una societat pacífica, tolerant, una societat respectuosa, doncs l'administració ha d'estar oberta a fomentar, a col·laborar, a potenciar aquest tipus de comunitats, d'actituds, de teologies, d'iniciatives, etc, etc.
Josep Maria, si vols fer un comentari breu, però ja arribem al final del programa.
Jo crec que ho ha explicat molt bé l'Ignasi. Les religions són capaces de fer el millor i el pitjor. Jo crec que a mesura que els segles hem anat evolucionant, jo diria que el cristianisme, amb el seu amplíssim conjunt, ha deixat a banda, com ho diria, per no ferir ningú, diguem-ne, tots aquells relats més fonamentalistes radicals que en algun moment va portar, per exemple, el Ku Klux Klan a Estats Units i altres grups, per parlar-ne un de molt recent. Jo crec que això és positiu, però que hem d'estar amatents perquè el conjunt de les religions contribueixin a la convivència i a la pau. I amb això vull insistir quelcom, que aquest món cada vegada més global, cada vegada més homogeni, cada vegada un món que necessita una governança local, global, perquè estem en un món cada cop més global, ha d'incorporar les comunitats religioses a la seva governança. Sense elles serà molt difícil que aquest món global pugui construir un camí de pau i convivència. Mm-hmm.
Bé, doncs, moltes gràcies a tots dos per estar aquí, pel vostre temps. Molt bona nit.
Gràcies, bona nit, gràcies.
A vosaltres. I ara us deixem amb l'últim lèxic i l'última cançó del programa. I fins aquí, Temps de Diàleg d'avui, el programa de Ràdio Estel, on volem descobrir i aprofundir en la diversitat religiosa de Catalunya.
Temps de Diàleg. Lèxic propi que ens apropa les religions. Guru, hinduisme, budisme i psiquisme. Prové del sànscrit que significa mestre, especialment en el sentit espiritual. En l'hinduisme i en el budisme, el mestre té la capacitat d'orientar el deixeble en el camí de la recerca de l'alliberament personal. En el psiquisme, la noció de guru és important perquè representa la veu interior que guia i la presència de Déu. Temps de diàleg. Temps entre religions.